I ara, com bé els deia, ja tenim ací Artemi Rayo, senador pel Partit Socialista. Bon dia, Artemi.
Hola, bon dia.
Mire, anit, bueno, ahir estem tots esperant un poc que el president Pedro Sánchez ens avançara bueno, pues les mesures que han d'adoptar davant d'esta pandèmia que estem patint i que suposa que pararem.
Sí.
Què li pareixen les mesures que ha adoptat el president Pedro Sánchez?
Bueno, són mesures que s'han adoptat el més ràpid que es podia fer. Jo entenc que és, com bé va dir el president Sánchez, un primer paquet de mesures d'urgència que tindrà que anar seguit també d'altres que atenguen pues, una problemàtica que té que és multidimensional la que ha provocat esta pandèmia. Són massa els àmbits en els que se van a veure afectats i els més immediats estan a la vista, pues, el tancament dels centres educatius, pues, també la pròpia dinàmica econòmica, és a dir, el tancament o no accés pues, a la major part dels negocis. Bueno, pues, tot això tindrà un impacte.
Ens posa
tremendo
a prova a tots els ciutadans per a veure si tenim coneixement, no? Perquè
sí, jo,
molta part de parar aquesta pandèmia la responsabilitat serà del propi ciutadà, no?
Sí, jo no tinc cap dubte de que això serà així, de que això és així. És a dir, en el moment en què al ciutadà se li ha posat davant dels seus ulls la realitat i ha vist que, bueno, pues que hi ha un problema de salut pública extraordinari que no és de caràcter local, sinó que és de caràcter global, mundial. I una vegada que els poders públics, el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, els governs locals s'han posat a liderar les mesures que necessiten adoptar-se, els ciutadans des del minut 1 crec que han evidenciat que estan amb voluntat i disposició total i completa, com no podria ser d'una altra forma, d'assumir este repte i de fer possible que el conjunt de la societat pues, guanyi abans, més prompte que tard, esta realitat pues, terrible que, en la que ens hem trobat en estos temps.
Mire, apel·lem a la responsabilitat, per responsabilitat del ciutadà. Si quan se fa publicar les xifres que tenia Madrid s'haguera decidit tancar Madrid, tindríem les costes plenes en este moment de madrilenys que se n'han vingut pensant-se que venen a veranejar?
Bueno, és que tot això és també relativament fàcil valorar-lo a toro pasado, no?
Sí.
És molt fàcil. Jo hem sentit algunes coses estos dies criticant, diguem, el que no s'haguen adoptat algunes mesures abans d'hora o abans de lo que s'han fet, o encara se pot pensar que si que no entonces, sinó inclús avui, pues a lo millor Madrid podria estar limitada en el seu accés, no? Jo crec que hi ha que confiar en les autoritats, en primer lloc les sanitàries i en segon lloc les polítiques que estan atenent al que li diuen les autoritats mèdiques i sanitàries. La limitació, les mesures que s'han pres en la Comunitat de Madrid i ara en el conjunt de l'Estat, com és fonamentalment tancar centres educatius i trencar una multitud d'altres centres d'accés pues, multitudinari per part de la ciutadania, anaven fonamentalment dirigit a limitar la mobilitat dels ciutadans i, per tant, minimitzar el risc de transferència i de contagi, no? Vull dir, aquestes mesures en si mateixa ja ho provoquen. Jo crec que, salvo en alguns focos molt especials en algun país determinat, ara en Espanya, de fet, que s'ha limitat la mobilitat en 4 municipis de Catalunya, aquesta mesura excepcional de tancament no s'ha adoptat en cap lloc. El que s'està buscant fonamentalment és el minimitzar el risc per a poder atendre sanitàriament
tota la pandèmia. Però Madrid era un foco molt important.
Bueno, un foco important, però que suposo que a l'entendre dels tècnics, que són els metges, fonamentalment, pues aquesta situació, sent un foco rellevant, no mereixia una decisió d'aquesta naturalesa, que era tancar o limitar l'accés d'entrada o d'eixida. Jo crec que tampoc podem, en esta crisi, maximitzar les situacions ni radicalitzar els plantejaments. El que ja és una instrucció clara, inequívoca, que tots tenim que atendre per a minimitzar el contacte amb terceres persones, amb altres persones. Minimitzar el contacte és mantindre distàncies, és mantindre les mans netes, són una sèrie de mesures profilàctiques que tots estem en condicions d'adoptar. Això no significa que uno no puga desplaçar-se d'un lloc a un altre sempre i quan estiga mantenint perfectament aquestes mesures de seguretat, de sanitat. El que no té ningú sentit, òbviament, és que a un menor, a un xiquet, a un jove, se li cancel·len les seues classes per a evitar aquest contacte massiu amb altres persones i que de sobte pues, se'n vagi a la platja i allí estiga rodejat d'altres desenes i desenes de xiquets en un parc o en un altre lloc. Això sí que no té ningú sentit. Però l'altre, el que s'hagi pogut produir alguns desplaçaments, no me pareix que en si mateixa siga un motiu d'alarma, perquè si ho haguera sigut, crec que les autoritats mèdiques des del primer moment ho hagueren prohibit, sent conscients tots de que en aquest tipus de crisi hi ha moments d'inflexió en els que, lògicament, entenc jo, sorgís el dubte, però als propis tècnics, no al polític de turno, sinó als tècnics, li sorgís el dubte de si hi ha que prendre tal o qual decisió, no? I prendre-la sempre és el no és un resultat, entenc, matemàtic, sinó que és una decisió que adoptes en una evolució de fets que en un moment determinat te toca, pues això, prendre unes determinades decisions. Mai hi ha una regla matemàtica que te diga que aquesta decisió hi ha que prendre-la d'esta forma o d'una altra.
En el seu cas, vostè, si s'haverà vist dins la situació i està a Madrid...
Bueno, jo estava a Madrid, és a dir, jo, òbviament...
Sí, però vostè viu així, no tenia més remei que tornar.
Pues sí, claro, i també és de veure que hi ha molts joves que estudien o viuen en Madrid que en un moment determinat se li cancelen els centres i tornen a sa casa, siga a Burgos, siga... Vull dir, que això és una realitat d'aquest tipus, no?
En el cas de famílies que com els xiquets ja no tenen col·le i ells tenen el teletreball, doncs aquestes famílies que han decidit han pres la decisió de vindre-se'n a la playa, que no és un veraneo, que tenim que destacar
totalment,
que no és un veraneig.
Totalment. Home, jo el que crec és que el que cal senyalar i dir-li clar a la gent que s'hagi desplaçat i que estiga en aquestes circumstàncies que tu identifiques, que té que ser plenament conscient de que això no significa que tots a la playa, no? És a dir, que se puga fer una vida normal. Hi ha que fer vida acorde amb les decisions que han dictat les autoritats. I això obliga a, com dia des, mantindre distàncies i adoptar totes les mesures profilàctiques que s'han indicat.
Mire, és que jo li dic que en aquest cas una família pot prendre la decisió per ella mateixa, però, per exemple, els clubs de futbol sí que els deportistes tindran dues jornades que no jugaran, hi havia jugadors que pretenien anar-se'n a uns altres llocs i en el club li han dit que no, que s'han de quedar al puesto, claro, i han de quedar en quarantena, que és el que tenen que fer,
almenys
dues setmanes.
Eixa té que ser i no altra la regla. Clar.
Entonces, mon anem allò de i només atenem a ordeno i mando i no atenem al sentit comú?
Bueno, suposo que això pues sol passar, no? En general, desgraciadament en la vida, però crec que en circumstàncies excepcionals com aquestes això també és hasta normal, no? És a dir, que el sentit comú és fonamental, però les decisions públiques i les ordres que se puguen donar són les que tenen que marcar les pautes. Després venen reaccions humanes que en aquests casos pues, són difícils d'acceptar, no? És de veres. Tots sabem que En Madrid no hi havia ninguna decisió de tancament de la ciutat i el que es poguera desplaçar algú a altres zones del territori, bueno, pues entrava dins d'una pauta no preceptiva, no prohibida per part de les autoritats, però sabem que en altres països s'havia decidit limitar l'accés i l'entrada i eixida a determinades regions i la població estava entrant i eixint d'aquestes regions, no? A pesar de la prohibició expressa. Bueno, ahí hi ha un component d'inconsciència, d'insolidaritat gran que hi ha que reprovar en este moment, perquè este és un esforç col·lectiu que té que fer el conjunt de la societat i fer aquest exercici solidari amb l'enfermetat pròpia i d'altres.
Claro. Estem parlant d'aturar una pandèmia.
Claro.
Mire, a més, el president Pedro Sánchez, que va mobilitzar 18.000 milions d'euros, que se diuen ràpid, va transferir a les comunitats autònomes 2.800 milions i més 1.000 milions més per a fondos de contingència. Pues bueno, este dissabte Pedro Sánchez tindrà una reunió en videoconferència amb els presidents de les autonomies i ja n'hi ha presidents que van a dir-li o que estan esperant per a dir-li que home, però va, llevamos esos diners dels que ja mos tenia assignats.
Bueno, està clar que estem en un escenari extraordinari. Este és un escenari extraordinari.
Vostès haver esperat que això se contara dins del pressupost, no?
Tot el món té que ser conscient de que hi ha un abans i un després de l'esclat d'esta crisi sanitària. I és obvi que tots, el primer, el govern, feia uns compters hasta la setmana passada, pressupostos, etcètera, etcètera, i les comunitats autònomes, per supost, altres compters, els seus compters, però el dia després pues, tots tindran que fer un esforç per a revisar tot això i adaptar-nos a la nova realitat. I la nova realitat obliga, per una banda, de forma urgent i immediata, a reforçar extraordinàriament tots els serveis mèdics, que estan pues, en una situació molt delicada, uns més que altres, però en general necessitats perentòries d'equipament, de mitjos, de recursos humans, de personal, i això hi ha que reforçar-ho, hi ha que fer l'esforç econòmic que siga pertinent i necessari, i després pues, bona part dels recursos des que disposa l'Estat tindran que anar destinats a atendre la crisi econòmica que acompanyarà aquestes decisions i aquesta realitat que serà rellevant.
Està dient que els presidents autonòmics hauran de contemplar que és un cas excepcional i que evidentment...
Bé, els presidents autonòmics i el propi govern de l'Estat, vull dir que totes les autoritats públiques, totes, autonòmiques, l'Estat, provincials o locals, tindran que posar-se al servei, posar els seus recursos en la mesura de cada un de les seues possibilitats al servei de pal·liar, evitar, minimitzar els danys que esta crisi sanitària va provocar de forma immediata i a mig i llarg plaç també.
Mos posarem en un escenari d'un mes i mig fins 4 mesos que podem tindre un escenari per a poder parar esta pandèmia. I estem parlant de lo primer és la salut i des de luego n'hi ha que parar-la, però les conseqüències econòmiques que anem a patir mos tornaran a portar a una recessió dins de...
Bueno, això és imprevisible. L'impacte final que vaig a produir esta situació de crisi sanitària, però és evident que tindrà impacte, ja el té. Vull dir, ja el té. Ja veiem que
mire, jo li agraïs que vostè món... ja diga que sí, que ja el té, perquè
sí,
és cert i pareix
que
en este moment no se vulga assumir que no ha sigut una cosa voluntària, és dir, és que tenim una pandèmia i...
Sí, sí, i tots sabem i tots veiem al nostre voltant com s'estan anul·lant els viatges, les reserves en els restaurants, bueno, com els comerços...
Les empreses estan fent els ERTEs...
Claro, és a dir, tot això està ahí i està des de fa molt pocs dies i seguirà estant, i sabem una economia com la nostra, turística i molt basada en l'exterior i en l'intercanvi, pues es veurà afectada. Ara bé, i es veurà afectada, home, de forma immediata, està clar. A mig plaç, pues, crec que tots podem fer un esforç per a minimitzar això. Com bé has dit, estem parlant de que des del punt de vista sanitari això es pot controlar en un plaç màxim de 4 mesos, bueno, pues, mínim de un mes i mig. Anem a treballar per a, tots junts per a que això siga possible, a fer el millor, a posar el millor de, no, de nosaltres mateixos. També és de veres que això no és una realitat espanyola, vull dir, una singularitat espanyola. En França, en França acaben de, també de el president Macron de tancar tots els centres educatius i d'adoptar mesures pues, molt, molt paregudes a les que s'han adoptat en este moment en Espanya.
Sí, entonces vostè, quan el president Pedro Sánchez apel·lava a tots els partits a que d'alguna manera s'aunaren les forces i que una de les coses que es demanava és que s'aprovaren el pressupost, li pareix que deurien en este moment tots els partits recolzar a aprovar els pressupostos de l'Estat?
Bueno, jo crec que bueno, en el plaç més immediat, òbviament, hi ha que atendre fonamentalment pues, totes aquestes necessitats i urgències, que són moltes de naturalesa sanitària, però quan antes s'adopten mesures econòmiques que puguen atendre tota aquesta realitat i, a més, transmetre un missatge inequívoc al conjunt de la societat, a tots els sectors econòmics, des del punt de vista econòmic, d'unitat i de voluntat de donar-li un impuls a la nostra economia significatiu, millor. I això se logra amb uns pressupostos. Jo he sentit com alguns partits ja han demostrat la seva disponibilitat a recolzar uns pressupostos d'urgència, d'emergència, que puguen llançar aquest missatge. Crec que, bueno, això seria un bon pas.
I uns altres partits diuen que els pressupostos que volen, que Pedro Sánchez vol aprovar junt en els separatistes, ells no estan disposats i que el que voldrien seria una altra ruta per als pressupostos, que és la que volia i la que vol aprovar Pedro Sánchez. Per tant, tornarem a encallar-nos ahir una
altra
volta.
Jo torno a dir que a mi em dona la impressió de que moltes de les decisions bueno, de que hi ha hagut un abans i un després, és a dir, crec que hi haurà que veure com i què diuen finalment aquests pressupostos que puga proposar el govern i com atenen aquesta realitat social i econòmica que emergeix d'aquesta crisi econòmica, i per tant veurem fins a quin punt els partits de l'oposició estan dispostos a fer un esforç també per recolzar això. Crec que, bueno, pues serà un moment important. Crec que és molt important llançar-li un missatge a la societat i a tot el món econòmic de fortalesa en la nostra economia en este moment. Crec que la situació de les bolses i altres elements que giren al voltant de la nostra economia de risc de desempleo, etc., pues estan esperant que se produïsca aquest missatge, uns pressupostos que puguen pues, activar també, com sempre passa en uns pressupostos, la inversió pública en infraestructures, etc., pues, també poden ser un estímul important per al sistema en el seu conjunt. Vull dir, això serà un pas no immediat, perquè en lo immediat estem en una altra cosa i en el que ojalà pues, tot el món puga ajudar, claro, i tot el món puga assumir les seues responsabilitats, l'oposició i el govern.
Vostès en el Senat, quines mesures han adoptat?
Bueno, el Senat, com el Congrés, el mateix dia van suspendre les seues activitats parlamentàries durant, bueno, fins a que ahir decidiren el que fer per al futur. S'ha decidit suspendre durant 15 dies les activitats parlamentàries. És conegut també que hi ha casos de diputats, senadors que han estat contagiats. No obstant, la setmana que ve hi ha un pleno, de fet, en el Senat, però un pleno singular, ja que ratificar l'adhesió de Macedònia a la OTAN i és un tractat internacional i fa falta un acord del Senat, però farem un ple pues, singular, és a dir, només assistirà, crec que un portaveu per cada grup parlamentari i tots els senadors votarem telemàticament des dels nostres domicilis, des de les nostres circunscripcions, precisament pues, pues, seguint les instruccions generals d'evitar la mobilitat i mantindre's cada un pues, en el seu lloc de residència.
En el Senat també s'han fet les proves del coronavirus?
Pues jo imagino que les instruccions generals diuen que se les tenen que fer a aquelles persones que puguen haver tingut algun tipus de contacte amb persones contagiades. A mi no me consta ninguna persona que contagiada ni que s'hagi fet aquestes proves per estar en relació amb una persona contagiada.
Pues Artemi Rayo, moltes gràcies per haver estat així, per haver estat així.
Pues espere gràcies que... a vosaltres també per la funció que feu, que jo crec que en este moment és magnífica i i mereix més reconeixement encara.
Seguirem en contacte amb vostè, ara sí serà per via telefònica, però necessitem que vostè siga dient-nos què passa en la seva parcel·la, que és molt important i que se decideixin coses molt importants per al país.
Pues moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon
dia. Fins a la pròxima.